bona nit. Jo parlo en nom de la Fundació Francesc Pujols de Martorell i en aquesta ocasió volem transmetre a la càtedra Ferrat i Mora de la Universitat de Girona l'agraïment de la Fundació en l'edició d'aquest llibre que es presenta avui. El doctor Josep Maria Talicabres i ara en Joan Vergés, no però està amb aquest càrrec, l'interès que van tenir en celebrar el Simposi de Filosofia Martorell l'any 2012, que va coincidir amb els actes que vam organitzar per commemorar els 50 anys de la mort de Pujols. Aquest simposi es va realitzar a la Torre de les Hores de Martorell. Ara tenim la satisfacció d'aquelles ponències i comunicacions que vam trobar molt interessants, poder-les llegir reflectides en aquest llibre. Els ponents i comunicadors en aquella ocasió ens van oferir els seus treballs a partir de diferents visions i d'estudis, i tot això va contribuir a actualitzar la vàlua de l'obra de Pujols i a despertar l'interès per saber-ne més de la seva filosofia. El treball d'aquests estudiosos també ens va donar la possibilitat d'anar a les arrels de Pujols, algunes de les arrels, com ara Ramon Llull, Sibiuda, i també conèixer la relació que va tenir amb alguns dels seus contemporanis, com ara Josep Pla i en Dalí. Per últim, també el reconeixement des de la universitat, en aquest cas de la Universitat de Girona, de Francesc Pujols, que havia estat potser exclòs o marginat dels estaments universitaris durant molts anys. Hem hagut d'esperar, però ara ha estat una realitat, hi ha un reconeixement i això doncs, també ho volem agrair. I per acabar, paraules del doctor Talicabres, que diuen el pròleg, tant de bo contribueixi al redescobriment de l'interès de l'obra de Pujols, una obra que honora la cultura catalana. Moltes gràcies.
Més o menys quedat, la gent que fem aquesta presentació, que seran breus, és tard la jornada d'aquest congrés, ja és prou llarga, avui el primer dia, com per ara, a més a més, fer la presentació, o sigui, si fem una presentació llarga, seria gaire una cosa. Però sí que volem dir unes quantes coses, els que estem aquí, nosaltres, en particular sobre el llibre de Pujols, que és, en primer lloc, ens acaben d'agrair a la càtedra Ferrat i Mora que tiréssim endavant això. Nosaltres, ara per part nostra, ens toca agrair a la Fundació Francesc Pujols que tot l'ajut que ens ha proporcionat, tant en el moment en què vam fer el simposi com en l'ajuda indirecta i en l'ajuda directa que ha portat finalment a la publicació d'aquest llibre, Realitat i Veritat amb Francesc Pujols. Se m'acut, ara, perdoneu-vos, em ve el cap, és el que passa quan pujoleges, pujolseges, o quan et toca parlar de Pujol. Dic, aquest llibre va derrotar i m'he mirat el títol, quin era, per assegurar-me. M'ha vingut al cap aquella anècdota que expliquen, que no sé si és veritat o no, de Francesc Pujols. A mi m'ho van explicar com si fos veritat. Diu, sí, aquesta anècdota, però ja sabem que el mite sobre Francesc Pujols i les anècdotes, ell mateix d'alguna manera les conreava i ja en vida, hi ha pocs pensadors que ho puguin dir, però la seva pròpia vida, ja en vida, ell la cultivava i meditava i d'alguna manera, meditava vull dir que ajudava i propiciava que se'n parlés de les anècdotes com una part de la seva persona, d'aquestes anècdotes. Bé, n'hi ha una de famosa, que això del títol, n'hi ha una famosa que diu que Pujols anava al tren, se'n tornava cap a Martorell i un senyor li va preguntar, perdoni, això és... no recordo quina estació devia ser, posem per cas que era Martorell, no? Diu, perdoni, això és Martorell? L'altre se'l mira, puja el somri i diu, efectivament, tal com el seu nom indica. Mirem ganes de dir, això és una presentació del llibre de Francesc Pujols? Diu, efectivament, Realitat i Veritat amb Francesc Pujols, tal com el seu nom indica. Bé, simplement dir que jo no n'era... Llavors, el director de la Càtedra Ferrat i Mora, però us trasllado les paraules que m'ha encomanat el Josep Maria Talicabres que us traslladés, que va ser un plaer organitzar aquell simposi en el seu moment, i ha estat un plaer tant per part seva com per part meva editar aquest volum, perquè em sembla que ajuda a contextualitzar alguns aspectes, com ara, per exemple, aquest anecdotari i la figura més popular de Francesc Pujols, fins al punt que se n'ha fet ara tots els més en aquest conjunt de llibres que hi ha exposades en el Congrés. Se n'ha fet fins i tot un còmic, ha esdevingut una figura popular recentment, Francesc Pujols. En aquest simposi s'hi va tractar aquesta figura, però també s'hi van tractar aspectes més seriosos, més pròpiament filosòfics, de l'obra de Francesc Pujols, i en aquest sentit no només se'l va popularitzar, que ja va bé que es popularitzin els nostres pensadors que es presten a la popularització, sinó que a més s'hi va aprofundir en el seu pensament. La càtedra Ferrater Mora, fa temps, ho hem dit abans, en l'inauguració del simposi que estem dedicant a Llorenç i Barba, fa ja 13 anys que està dedicant, intenta dedicar un simposi almenys per any a un dels pensadors que han, a Catalunya o en l'àmbit català, ha treballat qüestions de filosofia. Dic qüestions de filosofia o qüestions de pensament perquè també en aquesta llista hi hem posat Salvador Dalí, hi hem posat Joan Maragall, que alguns historiadors de la cultura no necessàriament inclourien o trobarien problemàtic incloure dintre la filosofia. Jo diria que la càtedra li és ben igual com se l'hagi d'etiquetar a un pensador, mentre sigui pensador interessarà la càtedra, i aquest va ser el motiu de fons que va fer que de seguida ens vinguéssim a incloure Francesc Pujols dintre la nòmina d'autors que hem estat treballant i que continuem treballant. El primer llibre va ser, en aquesta col·lecció, La filosofia de Ferrater Mora. Aquest és l'últim que teníem publicat, és el número 9. Si us hi fixeu en la llista de llibres publicats, s'acabava amb el 7, amb l'obra de Joan Maragall. Això vol dir que n'hi ha un pel mig que no ha estat, que no hem aconseguit encara treure, que és justament el de Dalí, el de, dedicat al pensament de Salvador Dalí, que també va ser molt interessant. Esperem que al llarg d'aquest any ho puguem reixir i el puguem treure. Igualment ens falta el dedicat a Creixells, i encara ens en falten dos més, com són el de Francesc Mirabent, que vam fer en el simposi l'any passat a Barcelona, i un altre més recent, que és el que vam dedicar a Raymond Banker la primavera passada. Aquesta és una de les tasques, una de les potes de la càtedra Ferrater Mora, treballar amb autors de l'àmbit català que han escrit alguna vegada català, o no necessàriament, però que podem considerar en aquest sentit ampli nostres, recuperar-los, dignificar-los, fer-los conèixer. És una tasca important de la càtedra, en la qual intentarem perseverar i fer el màxim bé. Moltes gràcies i estiguem en contacte tots.
Vespre. Volia aprofitar primer per agrair a la Fundació Francesc Pujols la col·laboració amb el Congrés, perquè no hem tingut ocasió de parlar-ne, perquè hem estat un dia realment molt, molt intens, em sembla que satisfactori, i voldria primer començar això, perquè per al Congrés ha estat molt satisfactori que també hi poguessin col·laborar en la sessió d'avui, per exemple, però també dissabte en la representació de teatre de que farà Víctor Pérez sobre uns textos de Pujols. El que he de presentar jo és la traducció de l'Ànima d'Aristòtil, que és una traducció singular i que té molts de mèrits. El primer mèrit és que, com totes les traduccions que es fan d'una llengua que no coneixem, és un acte de misericòrdia, ensenyar als que no saben. Per tant, els que no sabem prou grec o no sabem grec, que algú es prengui la molèstia de traduir-nos-el i de passar aquest text és una cosa que s'ha d'agrair. S'ha d'agrair també que aquesta traducció es faci al català. Per a la nostra llengua és molt important poder disposar d'un tracte amb els grans autors del pensament, com també amb els grans autors de la literatura, amb les grans obres. Poder dir una llengua, poder tractar les grans obres, és alguna cosa que l'enriqueix. Que enriqueix a la llengua, i la llengua no són sinó els parlants que la parlen, i per tant això és un enriquiment que ens proporciona el traductor i l'empresa de traducció a tots nosaltres. Enfrontar-se a una obra del capdalt del pensament extraordinàriament difícil d'entendre directament per tots nosaltres, o per la major part de nosaltres, en la seva llengua original, i fins i tot per un grec actual ho seria, i per un grec de l'època d'Aristòtil no seria fàcil entendre el que estava dient Aristòtil, això és una cosa que s'ha de dir. I encara un tercer agraïment. Si això es fa amb una traducció molt acurada, que a més està acompanyada per el text grec, en paral·lel, que és el que fa la Fundació Bernat Metge amb les seves obres, o les seves edicions de textos clàssics, de posar els textos llatins o els textos grecs en paral·lel amb les traduccions, això el que permet és aproximar-se directament a aquest esforç de traducció i comparar-lo amb el poc grec que sapiguem, o ens incentiva a aprendre més grec, o els que saben grec poden veure tots els jocs en una mateixa edició. L'empresa de la Fundació Bernat Metge és molt antiga i s'ha de reconèixer el mèrit que en Francesc Cambó, que la va instituir, com resa aquí, ha permès la seva continuïtat amb extraordinàries dificultats. És una empresa fruit del noucentisme, aviat farà 100 anys, i ja tenen més de 400 volums traduïts. Hi ha molt poques cultures al món que tinguin alguna cosa semblant. Només les més grans tenen alguna cosa semblant al que és la Fundació Bernat Metge. I és un esforç singularíssim. El diari d'Aristòtil. El traductor. El traductor és en Miguel Candel, que ha estat professor de filosofia antiga i també de filosofia medieval recentment a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Ell ha treballat de traductor, no només és traductor perquè tradueix llibres, sinó que ha treballat de traductor en organismes internacionals durant una bona part de la seva vida, però la seva formació és clàssica, de filosofia i de llengües clàssiques en grec. I ell havia ja traduït bastantes obres d'Aristòtil al castellà, i ara, coincidint amb la seva jubilació, ens proporciona aquesta traducció, que és un gran esforç. És un text que ja havia estat traduït al català, en la col·lecció de textos filosòfics, en una obra on quedava dissimulada per als que no sabien, què hi havia dins, que es diu Aristòtil Psicologia, que és un terme que no és utilitzat mai, i allà estava el d'ànima traduït, perquè és l'obra que nosaltres coneixem. La introducció que fa el doctor Candel explica perfectament per què això és i no és psicologia, en quina part ho és i en quina part no ho és, això forma part de tot un altre paradigma, però el que és indubtable és que sobre aquest text, encara avui, la gent que fa filosofia, que fa pensament, s'hi baralla, perquè troba una relació directa amb el que nosaltres fem amb les nostres capacitats. I ara he dit capacitats i podria haver dit facultats, i podria haver dit, no sabia quina paraula posar, perquè tot l'esforç d'Aristòtil és intentar fixar d'alguna manera un vocabulari que ens puguem entendre. Que Candel, la Fundació Bernat Metge, ha fet l'esforç per aquest vocabulari o aquest esforç aristotèlic traslladar la nostra llengua, que és una edició acuradíssima tant pel que fa al text grec i el català, és una cosa que és molt, molt meritòria, com tota la situació. Jo res més que animar-vos, com s'ha de fer un acte de presentació d'un llibre, a que l'adquireixin i, en el cas que no el puguin adquirir, que el llegeixin o consultin a les biblioteques, que el facin demanar a les biblioteques, perquè moltes vegades no pot comprar tots els llibres que voldria, no tenim tots una butxaca prou plena, però sí que podem fer que les nostres institucions els reclamin. Les escoles on treballem, les institucions on treballem, les biblioteques públiques, s'ha de dir, jo vull llegir aquest llibre, és un llibre bo, faci el favor vostè de portar-lo, perquè és un llibre que no m'aprofitarà només a mi, sinó que estic convençut que aprofitarà a la nostra cultura i a tots els nostres considerants. Res més, moltes gràcies.
Diverses coses. Primer, molt contents a Vilafranca de la celebració del Congrés de Filosofia, també aquesta exposició, no?, que aniran seguint els escolars, magnífica, i, evidentment, també els llibres que avui presentem. Per cert, que el noucentisme, ja estem just ara, que ja ho saps, fem una exposició aquí a Vilafranca, allà a la Rambla. Els altres no ho sentissis, molt bé, però si no ho sabia, per si la podeu visitar. I no, això lliga amb el de... amb els llibres, sobretot per la traducció de Bernat Metge, que deies. I és cert. I mira, es pot anunciar-vos també una cosa, perquè avui, com que és el dia contra la violència masclista, doncs només parlaré de dues dones. La primera és la Maria Anna Saavedra, que és una vilafranquina, filòsofa i traductora de la Bernat Metge. No d'aquest llibre, en concret, però sí de molts altres. I és una persona molt coneguda i apreciada, evidentment, per el cultural vilafranquí. I és per dir-vos que, precisament, el maig de l'any que ve, el 2016, dedicarem un dissabte de maig a fer un seminari sobre ella, sobre la seva vida, la seva obra, tant la pròpia periodística, d'escriptora, de filòsofa, com de traductora de la Bernat Metge. Per tant, aquest és un dels temes que volia comentar. I l'altre és dir que al voltant de tot el que s'ha anat parlant avui, del pensament, del coneixement, de la filosofia de Catalunya, i des del punt de vista del pensament català, fa poc vaig trobar una perla d'una escriptora, periodista, que es diu Pilar Parcerisses, en un article, i home, tenia bé, però sí, quan és el dia de, els dies d'avui, no? Els dies que anem vivint. Lliga entre filosofia, bàsicament, i com estem i qui som, no? Ella va fer un article que deia el pensament català, el realisme del poble català, no? I hi ha dues cites, m'agradaria fer, una que diu que l'ensorciada de la guerra de successió en la frontissa que fa canviar el pensament català, que fins aleshores s'havia acceptat el núvol de conformitat ideològica de la Castella Imperial. Aquesta és una. I l'altra ve a dir que... bé, fa una disquisició entre distingir entre el sentit comú i el seny, això lligaria Francesc Pujols, no? I aprofitant Llorenç i Barba, doncs, diu que el despertar de la guerra de 1714, després del decret de Nova Planta de 1716, que nega l'establiment d'una via catalana, produeix el despertar de la consciència de Catalunya. I la moral de la filosofia del sentit comú no s'instal·la a Catalunya en una moral absolutista i transcendent, que és al costat de la teologia del poder de Castella la Nova al segle XVI i que perdura fins encara avui. O sigui, la moral absolutista i transcendent de la teologia del poder. Si no, els catalans esdevenim, promocionem una ètica derivada del dret consuetudinari i dels costums. Per tant, a mi em sembla que això pot explicar per què hi ha un congrés de filosofia català de tots els països catalans i per què estem en la situació que estem, mentre uns han intentat al llarg del temps evolucionar el pensament basat en el sentit comú i basat en la costum, uns altres encara estan anclats en la teoria, en la teologia del poder absolut o la monarquia absoluta. Res més, que vagi bé el congrés i que continuem disfrutant d'aquestes jornades i d'aquests treballs. I ara, per acabar, no podria ser d'una altra manera agrair a la gent del Vinseu la seva hospitalitat. Us oferim una copeta de vi del Penedès, que sempre acabaré. Bona tarda i que vagi bé.